Doncs res, ara en passen pocs de les 12 i si us hem de refrescar la ment amb un programa de divulgació i entreteniment nocturn que es digui Permafrost, doncs hem de parlar en propietat. Per tant, Marc Oliva, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el permafrost?
El permafrost és bàsicament el sòl congelat, és aquella porció de la superfície terrestre que es manté congelada permanentment. Bàsicament és una definició tèrmica, és una definició que el que diu que tota aquella part de la superfície terrestre que està congelada un mínim de 2 anys, ja sigui torba, ja sigui sediments, ja sigui substrat, o animals, tipus mamuts, que hi estiguin emmagatzemats, és considerat permafrost.
Ho heu sentit, no? Doncs sapigueu que sou bastant afortunats, perquè segurament us ha definit la paraula permafrost, o permagel, que també se'n diu així en català, la persona que més en sap de Catalunya. I per això l'hem convidat. Benvingut.
Bé, moltes gràcies.
I ara us ho justificaré jo, perquè he fet aquesta explicació prèvia al Gerard, doncs pel seu currículum acadèmic. És doctor i professor de geografia per la Universitat de Barcelona, té màster en geografia física i climatologia, si m'equivoco tu em corregiràs. Actualment també és investigador principal del grup de recerca antàrtic, àrtic i ambients de muntanyes, i coordina projectes de recerca a la península Antàrtida i a Groenlàndia.
Fins aquí bé? Correcte?
Correcte, i ja parem, perquè
seguim,
no vull
seguim.
Més feina.
Hi ha més coses,
Home,
ha,
perquè l'oient en sentit, que digui, aquest tio és una entitat en això, que no tingui cap tipus de dubte sobre la teva entitat i la teva rellevància.
Què més?
Ha fet recerca sobre glaceres, permafrost, variabilitat climàtica present i passada, i sobre el terreny ha coordinat diverses expedicions internacionals a l'Antàrtida, no un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, 7 cops, on per cert hi ha estudiat un concepte que se'ns fa molt proper, com es forma o desapareix el
permafrost.
Correcte? Fins aquí?
Sí, és correcte.
Ha fet 8 anys de recerca pel Centre d'Estudis Geogràfics de la Universitat de Lisboa. Però quants anys tens? Ara estic llegint tot això. Quants anys tens? Perquè ets jovenet, no ens enganyem.
No, tinc 37.
No ens quadra aquí alguna
cosa.
No
enganyaré
que
ningú,
una
no, tinc 37.
37. És president de l'Associació Espanyola de Permafrost i és codirector de l'Associació Antàrtica del
Permafrost.
I només amb l'historial ja portem mitja entrevista, per tant anem a matèria. Marc, ara una mica per situar-nos, ens feies la definició més acadèmica de permafrost, però on el trobem? A partir de quina latitud el podem trobar? Per entendre'ns, això és a partir, diguem, de Sant Petersburg en amunt, de Helsinki
més
en amunt?
Més en amunt de Sant Petersburg, més en amunt de Helsinki. Per tenir com a referència a Europa, hauríem d'anar ben al nord de la península escandinava, o a la zona de Sibèria, Canadà, Alaska, a les altes latituds, tant de l'hemisferi nord com també de l'hemisferi sud.
Sí, la gent que diu, me'n vaig al Cap Nord...
Allà el té, sí, en la zona del Cap Nord té permafrost. Normalment està, el permafrost el comencem a trobar on les temperatures mitjanes anuals, allò si posem un termòmetre i fem les mitjanes, està entorn al 0, menys 1, menys 2 graus.
A Catalunya, per tant, no n'hi ha, o no n'hi ha hagut mai, també, això ho sabem, al llarg de la història.
Bé, al tanto, no el vulguis eliminar abans d'hora,
sí?
Perquè tenim permafrost
tenim
a Catalunya.
Permafrost?
Tenim permafrost a Catalunya.
Reivindiquem-lo.
En tenim en present.
El tenim en present, sí,
ah,
correcte.
Sí.
Vull dir, se us ha quedat aquí una cara congelada.
Jo no tenia això en blés.
El tenim a les muntanyes més altes de Catalunya. Bàsicament, n'estem controlant una zona on hi ha permafrost, és al peu del Besiberri,
sí,
on hi ha una zona, un reducte, del que nosaltres coneixem com una glacera rocallosa. És una glacera que es mou, una glacera de roques, no de gel, sinó una glacera de roques que té una acumulació de roques per sobre, i per sota hi ha sòl congelat permanentment, permafrost, que fa de superfície de lliscament. Aquestes roques estan en una pendent i com que el terreny està congelat per sota, es llisquen per sobre, es desplacen per sobre.
Sí,
per
tant, tenim permafrost.
Tenim permafrost a Catalunya, tenim, per dir-ho així, una petita zona de permafrost al peu del Besiberri, sabem, probablement també a les zones culminants de la Pica d'Estats. Podem dir que està allò al límit a partir dels 2.800-2.900 metres d'alçada.
Per tant, al Tíbet també n'hi deu haver-hi bastant més. En llocs també de més alçada d'arreu del planeta també n'hi deu haver.
Està condicionat per la latitud. Vull dir, el Tíbet també està una miqueta més al sud, però sí, vull dir, té alçades per sobre dels 4.000-5.000 metres i, lògicament, sí que té permafrost.
Com és el permafrost? Si la gent es pot imaginar, per exemple, quan anem a la muntanya i passem per un bassal, un toll que està congelat i que hi ha el terra que també està congelat, que està rígid. Tu, quan has anat Alaska és això, el permafrost, o com és? O sigui, tu com saps que hi ha permafrost? Què veus?
Bàsicament no ho saps.
No ho saps.
Tu estàs, pots estar trepitjant permafrost i no saps que hi ha
passada. Què hi ha sobre? Hi ha, pot haver-hi un camp i pot haver-hi un
tot, absolutament tot.
Un
pot haver-hi un bosc, pot haver-hi una casa, pot haver-hi una via de tren, pot haver-hi qualsevol tipus d'infraestructures, i per sota pot estar congelat centenars de metres, en alguns casos fins a 1.500 metres. De
1.500 metres?
I inclús hi ha una zona en què hi ha permafrost per sota del mar. Per sota del llit marí, doncs està el permafrost.
I com heu arribat a aquesta conclusió? Com se us acudeix arribar a analitzar sota el mar, o quins indicis us van portar a analitzar aquesta zona?
Bé, nosaltres no és un treball que hagi fet jo pas, sinó és en la zona de Sibèria, i està relacionat amb l'última glaciació, l'última etapa glacial, en què hi havia molt gel concentrat a les zones polars. Per tant, aquest gel és aigua, no? I el nivell del mar estava uns 120 metres per sota, i com que era una zona freda però seca, teníem permafrost.
Però, diguem, el permafrost provoca problemes per poder-hi viure a sobre?
Està provocant. No, ara mateix estan provocant-ne. De fet, és una de les zones en què els investigadors més hi estan treballant. Hem de pensar que aproximadament una quarta part de l'hemisferi nord està en zones de permafrost. Per nosaltres és un tema molt, molt allunyat, però per sectors de Sibèria, Canadà o Alaska, doncs hi ha un munt de pobles, ciutats i carreteres, vies de tren i un munt d'infraestructures que s'hi disposen. Un augment de temperatura que comporti que aquest permafrost entri en inestabilitat fa que totes aquestes infraestructures col·lapsin.
Tu això ho has vist, per exemple, en algun
lloc? Jo això ho he vist a la zona d'Alaska. Hem vist el que en diuen els anglesos el Drunken Forest, arbres. Sí, els arbres que borratxos, que el que, com que hi ha hagut un aprofundiment de aquest sector que es descongela a l'estiu, del permafrost, doncs no estan fixats, abans estaven ancorats a la zona congelada i ara mateix comencen a descolar.
Les arrels fan una mica de figa, diguem.
Sí, sí, inclús hi ha casos en sectors d'Alaska, l'any passat, que van haver d'en retirar un poble coster, que el van haver de canviar de lloc pels efectes de l'erosió del mar en aquest sector del litoral. Abans el mar estava congelat durant tot l'any, i en el moment en què el gel marí retrocedeix, les onades i els temporals ataquen directament a la costa, entren en contacte amb el permafrost i se'n va. En alguns sectors hi ha més de desenes de metres, o més de fins a 30 metres, de fet, a l'any d'erosió d'aquest permafrost.
És curiós, perquè ara, fent totes aquestes reflexions, jo m'estava plantejant, no és molt desconegut el permafrost? Parlem molt de l'efecte hivernacle, jo recordo de petit llibres de ciències naturals o fins i tot carreres batxillerat més científic, jo no recordo haver estudiat el permafrost, sincerament t'ho dic. Creus que és aquell gran oblidat, o que d'alguna manera hi falta una mica d'atenció i hem de prestar més atenció al permafrost?
Sens dubte, però jo crec que és un gran allunyat aquí, des de la nostra perspectiva mediterrània. Per molta gent és un concepte de via diària. Hi ha coses del permafrost que no us ho creuria. No? Un dels problemes més evidents de les zones del permafrost són els mosquits, que no ho relacionaríem amb aquestes zones.
Mosquits?
Els mosquits és una habitual, i qui ha fet recerca en temes de permafrost a Alaska o a les zones àrtiques sap el problema que són els mosquits. Nosaltres ara marxem a Groenlàndia i anem equipats com si fóssim astronautes per combatre els mosquits. Perquè heu de pensar que el permafrost, el fet de que estigui...
Explica això.
Sí, ho explico.
Com va això?
El tema de que el permafrost és el sol glaçat. És a dir, en profunditat, la part superior, quan incideix el sol, es pot descongelar, els primers decímetres, metres, però per sota roman congelat. I en el moment en què se'n va la neu, arriba el maig, comencen a augmentar les temperatures a l'Àrtic, sobretot, i aquesta neu es fon. Però com que per sota està congelat, no té on anar aquesta neu.
No s'escola avall.
Una part se'n va cap als rius i l'altra part es queda en superfície. Uh-huh. La superfície està molt carregada d'aigua, hi ha molts llacs, hi ha moltes llacunes, i estem a l'Àrtic, i estem al mes de juny, i hi ha temperatures de 25-30 graus durant 24 hores al dia. I això és un batibull, no? Vull dir, són unes condicions pels mosquits, molta aigua, temperatures elevades, moltes hores de sol, i és un veritable malson.
A Catalunya Ràdio, Permafrost.
Has parlat al principi de tot, quan has fet la definició de permafrost, de mamuts congelats. Explica'ns-ho això. Es poden trobar plantes, es poden trobar animals congelats, i queda tot allà, per tant, com si hagués mort temps enrere i s'ha quedat tal qual estava?
Sí, sí, vull dir, l'any passat vaig tenir l'oportunitat de veure l'últim mamut que es va... s'ha trobat, o el més recent d'ells, un mamut petitet, que tenia uns 3-4 mil anys, en una illa de Sibèria, i estava, semblava que el tocaves i es posava allò a caminar.
No?
A dir, sí, és, el permafrost conserva. És, heu de pensar que és un, com un congelador natural, però és un congelador. Temperatures, el permafrost pot estar a temperatures entre menys 5, menys 10 graus en aquest sector de l'Àrtic de Sibèria, i per tant ho preserva tot el que cau en superfície.
I què més ens hi amaga? Què hi ha sota el permafrost?
El permafrost podem trobar torba, podem trobar virus, podem trobar tot tipus de restes biològiques, i també podem trobar aquests gasos d'efecte hivernacle atrapats.
Atrapats. El CO2 s'ha fixat de fa anys i panys a sota el permafrost. Si el permafrost es retira, tot això queda lliure i acumula encara més gasos hivernacle. És un problema, per tant, que desaparegui el permafrost?
És, el que pot fer és accelerar la tendència actual. En el moment en què augmenten les temperatures, aquest permafrost, aquesta capa activa, aquesta part més superficial que es descongela a l'estiu, quan no hi ha neu, cada vegada serà més profunda. I en el moment en què es va aprofundint, aquesta massa congelada, que és el permafrost, va alliberant gasos que ara entren en contacte amb l'atmosfera. Allibera sobretot diòxid de carboni i també metà, que té una gran capacitat d'escalfar l'atmosfera.
Es coneix la proporció que hi ha de gasos de diòxid de carboni i que hi ha de metà dins del permafrost comparada respecte amb la que hi ha avui en dia a l'atmosfera? Se sap la proporció?
Se sap la proporció, si està treballant molt, i s'estima aproximadament que és el doble entre 2 i 3 vegades superior al que hi ha a l'atmosfera.
I abans, quan parlaves de possibles virus que puguin sorgir arran també del mateix procés de reculada del permafrost, això realment pot ser un perill greu per la humanitat?
Doncs
està... Podem trobar, no sé, ara que de cop aparegui...
algun virus del segle XVIII.
Sí, no, pot passar, no sé, això. O de fa mil anys, no?
Que... no, exacte, del segle XVIII igual no, d'anteriors. Sí, sí, és cert. També és una altra de les vies de treball que els col·legues estan treballant. Jo no sé si puc dir més, però vull dir, hi ha moltes coses que estan preservades en el permafrost del passat, ja siguin mamuts o poden ser virus, que poden tenir algunes conseqüències importants, no?
Marc, estem a la recta final d'aquesta presentació, explicació exhaustiva i molt interessant del que és el permafrost, però hi ha una cosa que ens has de dir. No pots marxar sense que ens diguis què buscaves quan vas anar a l'Antàrtida, en un dels teus molts viatges, a estudiar concretament les interaccions entre llacs, glaceres i el permafrost.
Sí, que... bueno, volia fer algunes fotos, no?, de l'Antàrtida, que sempre...
Vas inventar l'excusa per anar a fer turisme,
correcte.
Eh?
En lloc d'anar...
No, bàsicament, que ben justificat.
La idea és que els llacs són trampes naturals per les quals qualsevol cosa que passa dins de la conca del llac acaba passant pel dins del llac. Una partícula que la deposita el vent del sud en la conca acaba passant per dins del llac. I en el llac tenim, per tant, els sediments del llac concentren la senyal del que ha passat en tota la conca en el passat. Per tant, si traiem aquests sediments dels llacs, podem saber què ha passat amb el permafrost o amb les glaceres. Les glaceres són l'altra pota que estem treballant a l'Antàrtida, i les glaceres el que ens diuen responen en funció de les característiques climàtiques, de les condicions climàtiques. Si augmenta el fred i la precipitació, doncs les glaceres avancen. Si les condicions són més càlides, les glaceres retrocedeixen. I llavors volem fer el lligam entre entendre el que està passant ara, si el que està passant ara ja s'ha assolit, ja ha tingut lloc en el passat, o si és una resposta nova d'aquestes noves condicions induïdes per l'activitat antròpica per l'home a l'Antàrtida.
I de moment, què us està dient?
De moment ens està dient que l'Antàrtida, sobretot a la zona on nosaltres treballem, es refreda i que les glaceres augmenten.
Perdó?
No, això no és políticament correcte,
però
com a científics tenim l'obligació de dir el que és, i les últimes 2 dècades aquest sector on estem treballant s'ha refredat. Si ho mirem els últims 70 anys, hi ha una tendència a l'escalfament. Si mirem els últims 20, hi ha una tendència al refredament. I això és una de les coses per les quals hem de fer investigació. No només val dir, s'està escalfant tot, ens anem a Norris. No, al tanto. Vull dir, el que hem de fer és fer més recerca per entendre aquestes fases de refredament dins un procés de l'escalfament. Per què passa això? Però això no vol dir que no té res, no dic res en contra del concepte del canvi climàtic com a tal. A mi m'agrada més parlar de variabilitat climàtica, perquè el canvi implica d'una posició fixa a una altra posició, i el clima és quelcom que està contínuament oscil·lant, no? Per tant, variabilitat climàtica és un concepte que fa més, té més, és més apamat. I això el que ens diu és que sí, sortint d'una fase freda, com va ser la petita edat de gel, la fase més freda dels últims 10.000 anys, la tendència ha estat a una repunt de temperatura, ja que picàvem a les temperatures mínimes, ha augmentat aquesta temperatura. I, per tant, hem d'entendre quina part d'aquest escalfament és natural i quina part és induït per l'activitat antropotròfica, que sembla que és important.
Doncs, escolta'm, estem... Esme perduts,
ja m'ho he acabat.
Ultracongelats.
Sí, sí.
Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres, un plaer.
Un plaer. Per cert, alguna cançó per recomanar a la gent? Per...
Doncs jo quasi us diria, vist el que ens va passar aquesta campanya a l'Antàrtida, amb tota la parafernàlia o tot el procés que hem tingut aquí a Catalunya i tot el que ens ha passat i algunes coses que van passar, que diria Els Segadors.
Els Segadors?
Doncs mira,
reivindiquem terra.
Correcte. Permafrost.